coneixes els autèntics beneficis de la fruita? Carn o peix? Qui no li haig de fer servir? Què aporten les verdures a l'organisme? Els dijous a les 11:20, La Cuina Sana, un programa divertit, fresc i desenfadat, amb el doctor Ros, director de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, i la nutricionista Valèria Iglesias. Un espai amb receptes casolanes de casa nostra de la mà de la Magda i l'Agustina. Tot plegat per saber-ne molt més de la cuina. La Cuina Sana, els dijous a l'Hora L, aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Són les 11:24 minuts, seguim avançant al magazín de l'Hora L. Avui nosaltres ja tenim de nou el doctor Ros. Òscar, què tal?
Hola, molt bon dia, què tal?
Molt bones. Altre cop aquí a Tornària, a la Cuina
sí,
Sana.
Sí, l'altre dia em vau posar falta.
Bueno, no passa res, però avui sí que tenim el plaer de dir que tenim l'equip al complet.
Eh? Avui estem tots.
Sí, tenim a l'Agustina, a la Valèria i a la Magda, què tal? Molt bones.
Hola, bon dia.
Tots bé avui.
Tot bé avui? Tothom bé?
Tot bé.
De moment sí.
Avui tots complet.
De moment que comencem el dia.
Això.
Molt bé, doncs, què us sembla si avui parlem de l'arròs?
Pues sí, a més hi ha una cosa curiosa i és que habitualment en els menjadors col·lectius, vull dir, en escoles, el dia de menjar arròs, el dia de fer paella és el dijous. No sé ben bé per què. Hi ha una llegenda que diu que era perquè era el dia que el peix arribava al centre de la península i, per tant, era el dia que es podia fer un brou de peix per poder fer per paella o alguna cosa.
Però, com deies, a microfon del cat abans, a cada casa...
No.
Se menja...
Sí, a veure, parlarem de l'arròs i no parlarem de la paella en si, perquè realment comentàvem abans a microfon tancat que la paella, igual que el gazpacho andalús, o la truita, deia la Valèria, vull dir, cada casa és un plat diferent. Sí. Però bueno, l'arròs és un aliment, jo crec que un aliment bàsic en la dieta de moltes cultures. El nom arròs ve d'un terme àrab, que es diu arruz, i probablement ve d'aquí, no? Com dèiem, és un aliment bàsic en moltes cultures, fonamentalment en la dieta dels països asiàtics, no? De fet, es diu que al Japó, a la Xina, no tenen pa, perquè no tenen blat, però per contra el seu pa és l'arròs, no? I ja que hem comentat del blat, realment, després del blat, l'arròs és el cereal que més hectàrees de conreu n'hi ha a tot el món. El primer és el blat, però després d'això. Tot i que habitualment la imatge que tenim nosaltres de conreu de l'arròs són els arrossals que coneixem aquí, rebuscant he trobat que hi ha una varietat que es cultiva en seu, es pot conrear en sec. Vull dir que no tot l'arròs es conreu, el conreu és de la manera que el coneixem, no? Sembla que realment el nostre país es va introduir pels àrabs allà pel segle VIII. Inicialment sembla que l'àrea de València, l'àrea en el que ara seria més o menys l'Albufera, Cullera, tota Sueca, tota la part aquella, i probablement, donat que durant la Reconquista la part del Delta es va repoblar en bona part amb valencians, probablement també va ser la manera, també per les característiques del terreny de que arribés al delta. Algunes curiositats. Durant el segle XIV, sembla que es va prohibir conrear arròs perquè realment les zones en les que es conreava eren molt insalubres. Realment, les zones humides generaven molts problemes de salut. Vull dir que ja al segle XIV ja ens preocupaven de la salut pública. I per acabar, perquè l'important són els plats. Tot i que probablement, quan pensem en arròs, pensem en València i en el Delta, escolteu, la comunitat on més arròs es conrea de tot l'estat espanyol és Andalusia, on surt pràcticament el 40% de l'arròs que consumim. I l'altre, la segona comunitat és Extremadura, amb un 23%. I després ja apareixem. València quasi en un 16 i Catalunya pràcticament igual, quasi també en un 15 o un 16. I Aragó
en
un 6. Sí. Però quan pensem en arròs, pensem en València i Catalunya i no.
És València.
És Andalusia.
Sí. Sempre que com que el tenim aquí, doncs ja
és el que pensem.
Bé, aquest és l'arròs. Ara falta
com el
elaborar-lo una mica.
Què fem per menjar arròs?
Bueno, pues arròs té tantes derivacions que es poden fer de moltes maneres.
Quins plats mos portes avui?
Bueno, jo faré, mira, arròs a la cubana, que és molt bo, i de seguida està fet. Molta gent lo sap fer, però bueno, cadascú ho fa de la seva manera.
Sí, l'Agustina ens comentava abans que si tens arròs a casa ja tens de tot.
Jo crec que sí.
Ja pots fer de tot.
Sí, jo un dia no trobes bé un plateret d'arròs bullit, que ha fet molt bé.
Com fem l'arròs a la cubana?
Jo l'arròs a la cubana, doncs agafem i bullim l'arròs. Jo hi poso per una tasseta d'arròs, dos d'aigua. I això ja és per una persona, diríem.
Sempre seria la proporció quan volem que quedi sec,
sí,
no?
Sí,
si volem que quedi...
Caldosent, no.
Caldosent,
no.
Tres o inclús quatre.
Sí, jo
no?
Quan ho faig caldosent ja no la medixo l'aigua, perquè poc més o menys ja tens una idea.
Va,
per això, perquè et quedi gaire més d'aigua, doncs és així. Però bueno, ho poso a bullir i poso una miqueta d'oli i una mica de sal. I uns 10 minuts que bulli, perquè ja queda cuit. Doncs quan està cuit, el poso en una escorredora i el xorro de l'aixeta d'aigua freda lo rento.
Hi ha que refredar-lo, és convenient refredar-lo, no?
El granet queda...
Perquè queda més sec.
Molt bé, i queda suelto el granet. Doncs bueno, quan ja està ell fred, doncs l'agafo, poso en un bol, que aquell bol lo passo per l'aigua del grifo i l'espolso una mica, perquè així no s'apega.
No s'apega.
Una tassa, un bol,
o algo.
I procures aquell bol per persona, la quantitat del que sigui. Allò poso al mig del plat. Després, doncs, per exemple, ja tens una salsa feta de tomàquet, doncs amb una... Bueno, la salsa de tomàquet és un com és. Doncs mira, una mica de ceba, ja la tens cuita d'abans, i la poses. I un ou ferrat, al costat. Però hi ha també que posen, en vez de l'ou ferrat, una truita a la francesa, i la tallen així a tiretes i la posen pel damunt de l'arròs.
I
queda molt vistoset. Pues, després allò, pues, clar, tu remenes tot i té mil gustos, té el gust de l'ou i és bo.
Sempre
és
serà allò
de... I de seguida, pues, està fet.
Que és allò que associes l'arròs a la cubana amb l'ou ferrat.
Amb l'ou ferrat, sí, l'ou ferrat.
Seran variacions sobre el mismo tema.
I el que li agrada a l'ou ferrat, la llema, que no estigui gaire feta, doncs encara més. A mi m'agrada que estigui bastant feta. Perquè el que els agrada que no està feta, doncs s'ho remenen i els queda encara
més. Després ho barreges tot. I aquest plat és un plat que habitualment els nens se'l mengen molt a gust.
Molt bé, molt a gust. Mira, nosaltres ho farem demà, que tenim la neta.
Veus tu?
Sí, perquè l'Antoni no ho fas mai, dic, oi, no ho fas mai, home, per tu i per mi, però ho dic, que puja l'et i fem...
Se farà.
Cada dia no, cada vegada no, però arròs a la cubana.
Perquè és una coseta ràpida, de
fer... I, bueno, i ara la Magda, doncs, també...
Magda, que com més podem fer d'arròs?
Jo, perquè vam dir de l'arròs i... Sí. I allò, doncs, mira, he fet una miqueta d'arròs en cepa i carxofetes.
Que també
vull dir que ara estem en un temps també de les carxofes.
Ara és l'època, no?
I també és molt agraït i és com a caldoset i també va molt bé pel cos. Doncs mira, l'arròs, una mica de sèpia, carxofes, una mica de pimentó roig, tomàques, grans d'all i caldo de peix, i si no es té caldet de peix, doncs també el caldet en una pastilleta, que jo sempre, bueno, si hi ha el caldo de peix, molt més millor.
Sí, però la pastilleta també hi va bé de peix.
Bueno, però a vegades, si no es té, doncs el caldo sempre és més agraït, sí. No cal dir les coses. Se sofregeix la sèpia, se reserva, i amb el mateix oli es posa el pebrot, els alls, les tomàquetes ratllades i les carxofetes. Se fica tot sofregidet, ben sofregidet, s'afegeix la sepieta que ja la tenim preparadeta, després se posa l'arròs, se passa una miqueta sofregidet, se li añadix el suquet del peix i es cou de 15 a 20 minutets.
La proporció en aquest cas, Magda, del caldo també, o a ull,
sí,
o...
No, un litre de caldo per 350 grams d'arròs.
Va, o sigui, seria 1 a 3.
Molt bé, molt bé, molt bé. Després, mig quilet de sèpia, no cal dir, bueno, tot això tot depèn, unes 8 carxofetes i un pebrot roget i de 4 a 5 tomaquetes i 4 granets d'all. Això és el que hi ha, el que tenim nosaltres.
I queda una mica sucoset.
Sucoset, caldoset. Que és molt agraït, també. Perquè a vegades també te senta millor que no sigui també tan recet. I ara, com que és el temps de les carxofetes també són molt agraïdes. I la sepieta, que és senzilleta, vull dir que és un arròs molt senzill i molt agraït.
Hi ha alguns trucos, no?
Sí, trucos.
Per exemple, la meva dona fa un arròs de verdures i magre, que és semblant a aquest, i ella fa una cosa que no entenia per què, però i tampoc em preocupa massa. El cas és que surt boníssim.
És bo, no?
I és barrejar caldo de carn i de peix.
Perfecte.
També.
Bueno,
sí, en el mateix arròs.
Molt bé.
Perquè
molt
no, com que a fi de comptes estàs... Sí. No? És una cosa curiosa.
Jo quan faig la paella la faig mixta, la faig de peix i de carn. I poso caldo de carn i caldo de peix.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Inclús el que hem dit aquesta, en vez de la ceba, també es pot fer tot de verduretes.
També igual.
Tot el que tinguis a casa de verduretes, pastanaga, carxofes, tot el que tinguis, queda boníssim, també.
Després també hi ha una altra cosa important, és el tipus de foc per fer...
També.
I el tipus de cassola, de paella.
I el tipus d'arròs.
Sí,
tipo d'arròs,
perquè per exemple, per fer l'arròs a la cubana, faríem a lo millor inclús un arròs llarguet, d'aquests que queda més sec,
però no, normal. Escolta, jo ho faig el que tinc normal. Normal. I queda molt bé, queda bé.
Però després l'arròs bomba aquest el que és garantia de que no se't passarà.
No, i garantia total de que si un dia per l'altre te'l vols menjar, és queda estupendo.
Sí, sí.
Sí, perquè nosaltres abans diem, oi, quan anàvem als puestos i sobrava arròs, bueno, no demà no te'l menjaves. I ara hem descobert que l'arròs bomba, mana, d'un dia per l'altre encara és més bo. La meva mi fa, mana, que em quedi una miqueta que demà encara serà millor. Vull dir que l'arròs bomba és agraït pel sentit este. Que no es passa.
És especial.
Que no es
passa. No hi ha seleccionat l'arròs.
Doncs a més eficient.
Molt bé. Hem tingut aquests plats que estan molt bé.
És sano l'arròs, Valeria.
La Valeria.
Muy sano, ¿no?
Bueno, un poco quería introducir ahora, hablar un poquito sobre los tipos de arroz, esto que decía Magda. Según la forma del grano, hay tres tipos de arroz. El grano largo, grano medio y grano corto. El grano largo es entre 3 y 5 veces más largo que ancho. Este es un tipo de arroz que no se pega con facilidad, pero que es más utilizado para ensaladas o guarniciones, como puede ser el basmati o el jazmín. El de grano medio es el bomba, el que nombramos recién, que es 2 veces más largo que ancho y es el más utilizado, tiene un poco menos de amilosa y no se pega. Entonces es el más utilizado para las paellas.
Muy bien.
Y el grano corto, que tiene una forma casi esférica, los granos tienden a adherirse entre sí y son más utilizados para preparaciones como el arroz con leche, que necesites que esté más pegado.
Por ejemplo, sería a lo mejor el que utilizaríamos para un risotto,
claro,
¿no? que queda más compacto. Más, ¿no?
Según el color, la textura, también existe el arroz glutinoso, que es muy pegajoso, que este es el que se utiliza para hacer el sushi. Que queda como una pasta. Sí. Los aromáticos, al cocinarse, desprenden unos ácidos volátiles que son los que le dan el aroma, que son el basmati y el jazmín, que los nombré antes. Y después están los arroces pigmentados, que el salvado, o sea, la cobertura externa, tienen unos pigmentos que le confieren, que se denominan antocianinas, que le confieren el color púrpura o rojo.
Ajá.
Pero que si se elimina el salvado, se elimina el color.
Se elimina. ¿Sí?
Pero desde el punto de vista nutricional, lo que nos interesa son tres clases de arroz. El arroz blanco, el arroz vaporizado y el arroz integral, que presentan diferentes aportes nutricionales. El arroz blanco, aparte del descascarillado habitual, lo que tiene se le realiza un pulido. En este pulido se elimina toda la capa externa del grano y por lo tanto se eliminan todas las vitaminas y minerales que contiene el salvado.
Ajá.
Por lo tanto, esta es si bien es la variedad más consumida, la del blanco pulido,
es el habitual, ¿no?
El que menos aporte nutricional tiene. El arroz vaporizado, que es el típico este que jamás se pasa, que no se pasa. Este se somete a un proceso de cocción al vapor y luego un secado. Y en este proceso de cocción, las vitaminas que están en la cáscara se introducen dentro del grano. Entonces, este arroz contiene muchas más vitaminas y minerales. Y el arroz integral no se somete a ningún proceso de refinado y es el que nos aportaría más.
Pero que es el que se consume menos,
que es el que,
¿no?
Hay menos oferta hábito
también.
Por lo tanto, el arroz vaporizado estaría en un intermedio entre el blanco y el integral. El componente mayoritario del arroz en general es el almidón, que puede representar 80%, por lo cual es ideal como aporte de energía para personas con desgaste físico, como pueden ser deportistas, niños en crecimiento.
El midó, claro.
Además es una energía que se incorpora poco a poco.
Poco a poco, ¿no? Es un...
De absorción más lenta.
De absorción más lenta. Y que si consumimos la variedad integral, al tener fibra, la absorción aún es
aún
más lenta.
Se retrasa
más. Que esto es beneficioso para los pacientes, como pacientes diabéticos, ajá, que necesiten que la glucemia no se eleve muy rápido. Y para los pacientes que tengan que cuidar el peso, porque el arroz integral confiere más saciedad, por lo tanto, con menos cantidad, uno se sacia.
Lo que pasa que en general el arroz suele hinchar.
Bueno, pero el integral más. Lo que pasa que el problema del integral no serviría para una paella.
Vale.
Sería más para una ensalada o para como guarnición.
Sí, muy bien.
Bueno, el arroz aporta muy pocas grasas y proteínas. Aporta menos proteínas que el trigo. Ya que el trigo aproximadamente aporta 12% y el arroz 7-8%. Ajá. Lo que pasa es que la calidad de la proteína del arroz es un poco mejor que la
del
trigo. Porque contiene un poco más de lisina, que es el aminosilo imitante. En cuanto al contenido vitamínico y mineral, dependerá del proceso al que se someta el arroz. Como dije antes,
del tipo este de
el
grano,
integral que es el que más contenido en vitamina B tiene. Además de las pérdidas industriales, estas en el que se le realizan al arroz, hay que sumar las pérdidas que podemos generar cuando lo cocinamos. Si lavamos innecesariamente el arroz, también perdemos más vitaminas y minerales. Por eso lo conveniente es cocinar el arroz sin lavado previo, y cuando lo cocinamos es preferible no lavarlo después, si podemos, para no perder vitaminas.
Sí,
a veces,
claro,
si queremos un arroz que no se pegue, conviene escoger un arroz de grano largo
que
o el vaporizado que
vale,
no se pega, sin necesidad de lavarlo después.
Muy porque bien. Si no, la copa de mate, si no el rentes, quede.
Claro, por eso quizás es mejor.
Claro.
Es un alimento que es bajo en sodio, por lo tanto para los pacientes hipertensos
perfecto.
O con problemas cardiovasculares, perfecto. El integral es recomendable para pacientes diabéticos, como dije antes, pacientes con sobrepeso y para pacientes que sufran de estreñimiento.
¿El estreñimiento es bueno?
El integral.
Integral.
Y después
claro,
el arroz.
Porque aporta la fibra.
La fibra.
Claro, la fibra.
Y el arroz blanco pulido tiene propiedades astringentes, sobre todo el líquido de cocción.
Vale.
Sea cual sea la variedad de arroz que escojamos, no contiene gluten, por lo que es una fuente excelente de hidratos de carbono para pacientes celíacos. Y con él se pueden elaborar infinidad de recetas, tanto ensaladas, risotos, salteados, paellas, postres. En muchos países, como decía antes Oscar, el alimento base es el arroz.
Uh-huh.
Al no tener pan, lo utilizan como acompañamiento. Y en muchos países, 3 veces al día se consume en comida, en cena, como acompañamiento en lugar del pan y como desayuno.
Como desayuno.
Se prepara con leche.
Bueno, un poco también es lo que ha dicho la Agustina, sí. Si tienes arroz a casa, ya tienes dinar asegurado.
Pues lo haces de muchas maneras.
Sí,
no sé
qué
pasa.
Obres la nevera i dius, mira, què tinc? Doncs mira, això...
No, que ens ofregir l'arròs i ens sigui l'altre que l'hem fet. Jo crec que sí, és una cosa bona.
Y otro aspecto a destacar, que esto a veces en el supermercado vemos diferentes precios en los arroces,
uh-huh,
es que cada tipo de arroz tiene una etiqueta,
sí,
que según la calidad.
Ah, claro.
Los de etiqueta roja es la calidad extra. Esto porque a veces vemos un mismo arroz, diferente precio.
Diferente precio, ¿no?
Muy bien.
Bueno, como Antón, ¿no? También.
Claro. Sí, muy bien.
Que nutricionalmente son similares. La diferencia está marcada por el contenido en amilasa y la respuesta a la cocción que tienen. Los de categoría extra, que es la etiqueta roja, que son los más caros, al cocinarlo, la proporción de granos enteros debe alcanzar el 92%.
Ajá.
La categoría primera, que es la etiqueta verde, la proporción de granos enteros al cocinarlo debe alcanzar el 87%.
Claro,
y la de segunda, que es la etiqueta amarilla, la proporción de granos enteros aproximadamente el 80%. Esto, que no se abra el grano, ayuda a que el agua de cocción no se enturbie tanto y no largue tanto el almidón. Entonces en la cocción se nota la diferencia.
Vaya,
contaremos en grans la propera vegada y miraremos cuánto están
consiguiendo
y miraremos la etiqueta.
Bueno, pero mirar la etiqueta
es curioso, ¿eh?
Sí, pero per regla general, ara l'arròs tot és bo, jo trobo,
sí,
¿eh?
Sí.
El trobo és bueno, l'arròs tot és bueno ara, però bueno, sempre tenim més calidad lo que tu dices, però jo crec que l'arròs ara és molt bo.
Home, sí. jo que vinc de terra d'arròs, perquè realment els millors arrossos no estan a València, sinó que estan a Alacant, diguin-ho.
Veus? Doncs pues molt bé, sí senyor.
Els valencians. En Alacant hi ha un restaurant, que ara no sé si manté aquesta carta, però tenien la carta més de 100 tipus d'arròs diferents.
Oh,
Déu-n'hi-do, eh?
A veure, agrupats per tipus,
bueno,
no?
Però són de
que... Perquè bàsicament la base és tot, és el sofregit, és el caldo que poses i el que li vas afegir.
Però diferents plats diferents d'arròs.
Des d'un que era el més adient per als nens, que és li deia l'arròs avorrido, perquè era arròs cuit sense res.
Arròs blanc.
Vull dir, sí. Imagina't com un arròs a banda, sí, però sí, sense res pel mig, no?
Sí.
Fins a un altre curiós que té, que dius que és l'arròs del senyoret, en el que és un arròs en el que tot està peladet, si la gamba, tot peladet. Tu no fas res.
No m'he menjat.
No m'agrada a mi. No t'has d'embrutar.
No t'has d'embrutar les mans, res, que és un dels problemes.
És bona. Menjar l'arròs i anar triant les cosetes.
Doncs, Agustina, serà qüestió de l'edat, però jo estic fent-me ja un senyoret en això. Ja m'agrada no embrutar-me les mans.
Tot arregladet, eh? Tot arregladet.
Pues si era això, doctor, jo que vol
compartirem els païs.
A mi m'agrada.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Deixem aquí en 15 dies i tornem. Ja decidirem de què parlem d'aquí 15 dies a la cuina sana.
Ja farem algo de...
Sí, algo de
quatre. De què toqui?
Unes torrijes farem.
Això mateix, torrijes.
Algo farem.
Molt bé, que vagi bé. Adéu.
Adéu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.